Tenim avui a la taula del Mirador de l'Actualitat Pere Pardo, que és el director executiu de Beques Universitàries de la Direcció General d'Universitats de la Generalitat. Bona tarda, benvingut, senyor Pardo.
Bona tarda i encantat d'estar aquí un altre de nou.
Nosaltres també. També és col·laborador de Ràdio Estel a través del programa Avui és el dia del senyor els diumenges a les 7 de la tarda des de la catedral. Gràcies.
Un plaer, sempre un plaer.
També tenim amb nosaltres el metge i consultor sanitari Ignasi Arbussà, que ens acompanya i ja des de fa molts anys, però aquesta temporada també. Bona tarda, benvingut.
Molt bona tarda.
Senyors, la notícia de la resolució de la sentència, en aquest cas és una sentència, perquè és un òrgan, encara que no és un tribunal ordinari, però és un òrgan judicial també, el Tribunal Constitucional, una sentència que anul·la de ple dret la declaració independentista del Parlament. Quina impressió tenen? Més enllà, segur que diran que és el que s'esperava, no?
Jo suposo que sí, no? Que no, tothom s'esperava, no esperàvem res més que no fos això, no?
No, inclús si nosaltres fóssim membres del Tribunal Constitucional, el més probable és que també l'haguéssim anul·lat, eh? O sigui, cal entendre que realment la declaració que es va fer en el Parlament de Catalunya era d'un contingut clarament evident, en tot cas, que entrava en confrontació amb el marc jurídic constitucional espanyol, eh?
M'agradaria que avui la tertúlia, a banda de qüestions que vostès lliurement puguin expressar, fos també anar una mica al fons del tema, perquè des d'aquí volem mostrar, des de Ràdio Estel sempre ho hem fet, tot el respecte al Tribunal Constitucional, a les persones que el formen, als polítics que critiquen el Tribunal Constitucional també mereixen tot el respecte, però aquí hi ha una qüestió que és la que ens fa dir una mica allò que no és nou, no? I és que només amb el pes de la llei sembla que un problema polític com el que tenim no es podrà resoldre. Com tampoc segurament, i ho diem també per Junts pel Sí, per la CUP o per altres dirigents que argumenten els vots, que evidentment la democràcia és important també tenir-la present, potser només amb això tampoc es resoldrà. No sé què en pensen vostès.
Home, és veritat que el Tribunal Constitucional és un òrgan que no deixa d'estar al marge de lo que és les forces polítiques que finalment són els que proposen els membres del Tribunal Constitucional. Per tant, jo crec que les seves decisions estan condicionades. La imparcialitat del Tribunal Constitucional se li hauria de suposar, però a vegades sembla que tinguéssim que dubtar, d'aquesta independència. I tu feies un mateix comentari que deia, escolti, només amb la llei no ens en sortirem. L'aplicació de la llei, com a mínim la de l'Estat espanyol, no ens en sortirem. Ben segur que no. Però només amb la democràcia tampoc. Jo aquí ja discrepo. Jo sí que penso que realment les lleis són filles de la voluntat del poble, que es manifesta a través d'unes eleccions, d'unes votacions, d'uns representants del poble.
No pretenia dir només amb la democràcia, perquè la democràcia serveix per moltes coses.
Clar, però si posem en prioritat, hauríem de situar la voluntat de la gent, que és la que demana, perquè realment aquell que després hagi de legislar, legisli.
El que passa és que ho deia en el sentit de les transformacions, les grans transformacions que es poden donar ara a Catalunya, que s'han donat en temps passat, el pacte constitucional mateix o altres transicions, de vegades no podem argumentar-les segurament amb la meitat més un. A això em referia, no?
El que passa és que la meitat més un o la meitat menys un és veritat que realment no és una majoria lo suficientment potent com per pensar que realment tens no solament l'aspecte més legítim, sinó a més una força darrere social que t'obliga, però quedant-se com estem, també és en tot cas el no reconèixer el que la meitat estan pensant diferent que tu.
Per això, que s'ha de reconèixer
això,
el problema,
ens
no?
Ens portaria probablement a cercar amb imaginació camins del mig, no?
I segurament el fet que el govern espanyol estigui preocupat, perquè sabem que ho està, té a veure amb això, no? És perquè sap que hi ha un problema polític.
Sí, ara menys, no? Que... Ara menys, no? Sembla...
Ara menys perquè ve les eleccions i estan molt d'usos, però és el que deia l'altre tertulià, vull dir, tenim un problema i realment hi ha un problema. Hi ha un... m'atreviria a dir un 50%, i estan ometent tant un com l'altre, omet l'altra part. I això és un problema que ens trobem en una situació, amb un atzucat que hem de buscar-hi una solució, i no sé, vull dir, penso que hauríem de buscar i trobar la solució a aquest problema, perquè acabarà això entrant en una podrimenta, el de la situació, i em preocupa, i ens preocupa, i penso que ens preocupa a tots. Però em sembla que els catalans actualment hi ha aquesta preocupació del Tribunal Constitucional que donaven per fet i potser jo me'n vaig pel Cerros de Úbeda, que donàvem per fet que ens dirien que no, però també ens preocupa la situació que hi ha, perquè tenim fa 2 mesos que estan en unes negociacions i no tenim govern. Uh-huh. Jo sóc una persona que estic treballant al govern i estic provisional.
Sí, sí.
I és una... A part d'això, és que, a més, tenim a sobre Catalunya, a part de que les dues parts no ens entenem, a més, internament, no ens acabem d'en sortir per poder fer govern. I això sí que... voldria posar-ho a la taula, perquè penso que jo diria que una gran majoria, no un 50, jo diria que molt més d'un 50, 60, 70% de la gent catalana està preocupat per això. Per una banda o per l'altra.
Sí, sí.
I a qualsevol lloc on vas es parla de les eleccions, què passarà al gener, què farem, què deixarem de fer.
Sí, per cert que en les negociacions entre Junts pel Sí i la CUP hi ha alguns comentaris una mica novedosos. Per exemple, la línia que Junts pel Sí ja s'ha plantat. Diu que ja ha ofert tot el que havia d'oferir a la CUP i que, bé, és com un punt de resignació, però no sé si en això el senyor Pardo vol dir alguna cosa. Després el senyor Arbusà, si vol, també.
Jo, aviam, tinc algun comentari sobre el respecte que la reunió del grup parlamentari del Junts pel Sí va haver-hi una mica una xerrada interna, una exposada d'una sensació de que la negociació amb la CUP ha estat portada d'alguna manera... aviam, per dir-ho així, la CUP no ha jugat net en moltes coses. Ha filtrat informació. Ha jugat una mica a explicar coses abans de, per exemple, en una reunió, jo li ofereixo a vostè una cosa i vostè m'ha donat resposta, vostè primer me l'ha de donar a mi. Doncs el primer que ha fet la CUP és anar-ho a explicar fora. És a dir, hi ha hagut una sensació de que el grup parlamentari, em consta que m'ha arribat, que alguns del grup parlamentari Junts pel Sí, home, se senten una mica enredats. A més, perquè s'ha donat una imatge, per exemple, l'altre dia em deia una persona, em deia, clar, estan negociant aquelles 53 propostes de la CUP. Aquí no hi han coses que no es negocien. I això em consta de bones fonts.
Sobretot el que fa la seva viabilitat.
La viabilitat, és a dir, per exemple, si es arribés un acord, anem amb una pròrroga de pressupost. Per tant, hi ha coses que no es poden fer. El que sí que s'està negociant és un pla de xoc social.
Amb els diners que hi ha,
per exemple. Però en cap cas s'ha discutit sobre l'escola concertada o no, sobre temes de Walter Oder, a Barcelona, allò que volien fer el parc allà a Tarragona, sobre grans inversions, nacionalització d'empreses, no s'ha entrat en aquest tema. Sí que s'ha entrat en un pla de xoc que podria ser, doncs, la llei que a mi, a part de que ser inconstitucional no em semblava correcte, és la pobresa
energètica, sí.
No? Clar.
Sí, sí, lògic.
Això és el que ha negociat. Passa que jo penso que...
I també algunes qüestions sobre la configuració Exacte. Interna de la cúpula del govern, amb les vicepresidències fortes, etc.
Però, per exemple, s'havia fet una proposta els Junts pel Sí, havien fet una proposta d'una presidència tal com va fer el seu temps amb el tripartit el president Maragall.
Sí.
I abans de respondre ja s'havia filtrat l'endemà a la premsa. I, clar, donava una imatge que els negociadors al final queden fora de joc.
Ahir ens deia Josep Antoni Duran i Lleida, que va ser en directe en aquest programa, que ell no hauria negociat mai amb la CUP, perquè si es miren les propostes, i es referia precisament a aquestes qüestions de l'ensenyament concertat, que se'l vol carregar, sí, sí, sí. O altres qüestions però també no de protecció de la família, per
però
exemple.
Però això no s'està negociant, eh? Em consta que això del tema de l'escola concertada no s'està ni parlant.
I sembla que la CUP estaria disposada... Sí. Acceptar una investidura si es compleixen altres exigències i no aquestes, això no ho sabem. Aquesta és la gran qüestió. Això que vostè diu fa pensar que hi haurà eleccions o que no es resoldrà això fins al gener, si és que es resolgués?
Si ja es resol, anem just...
A finals de desembre. Perquè el 27 de desembre és quan la CUP es torna a reunir.
Es torna a reunir amb una llonsis. I jo penso que potser arribarà el moment que el Junts pel Sí s'haurà de plantar i haurà de dir prou. Mm-hmm. I...
Que sembla que ho has de fer una mica, eh? De moment.
Sí, és que ja em sembla que ja toca.
Vostè creu que té raons per fer-ho.
Em sembla que arriba un moment que és que al final cansarà tothom. Vull dir, a part de la situació que em deia vostè del Tribunal Constitucional del 50%, és que, a més, és que al final tot cansa i al final hi ha una paràlisi de govern.
Mm-hmm. com veu aquesta situació de bloqueig?
No, comparteixo molt, el que diu en Pere. Realment jo penso que en aquest moment, independentment del que el Tribunal Constitucional hagi dit, que s'ha de valorar, però s'ha de valorar en la seva justa mesura. Vull dir, una declaració és una declaració, però no té cap efecte mentre realment no es desenvolupin accions concretes que puguin ser contemplades dintre del marc o fora del marc jurídic, no? Per tant, està molt bé, escolti, com si això no hagués existit, però la veritat és que existeix, no? I l'altre són locuracions que un pugui fer. Jo sí que penso que realment el problema en aquest moment el tenim a casa, no? El tenim a casa i és un problema difícil de resoldre, perquè si bé quan comentes les coses amb persones doncs, que et reconeixen que han votat la CUP, et diuen que, escolta, és que és un moviment polític, en tot cas, que manté la seva coherència des del primer moment. A veure, el que s'està tractant és de política. La política vol dir arribar a pactes, arribar a transaccions i arribar a situacions que permetin doncs, que realment el bé comú sigui la prioritat de la prioritat absoluta. No? I en aquest sentit caldria reconèixer que també és tan coherent, en tot cas, mantenir unes posicions com reconèixer que, en tot cas, dintre de les posicions mantingudes hi ha elements que no han estat correctament plantejats i, per tant, el reconeixement de que realment això pot ser un error és igualment coherent. I probablement moltes de la gent que probablement van votar en el seu moment a la CUP estarien d'acord amb això. Estarien d'acord en que les coses es poden mantenir tant i quan realment això sigui factible, però quan deixa de ser-ho, perquè realment és impossible anar en contra del que seria doncs unes relacions de persones que han votat contra unes altres molt, molt, molt menors que també han votat per un altre partit, doncs el raonable seria pensar que realment la meva força és la que tinc, ja l'exerceixo tant com puc, i dintre del que serien les meves exigències, escolti, si realment el 70% d'allò que jo voldria que es plantegés està sobre la taula, es discuteix i es pot negociar, encara que alguna cosa tinc que deixar, no? Perquè la negociació és això, o sigui, la negociació mai és 10 a 0, no?
La situació política és, doncs, molt complexa, perquè tenim això del bloqueig en la investidura, és a dir, amb un govern en funcions a Catalunya, el problema del desencontre entre catalans i del conjunt de Catalunya amb la resta d'Espanya, i, vaja, el xoc d'interpretacions, no sé si dir-ho així, o xoc de visions sobre el que pot haver de ser un canvi en el marc jurídico-polític actual. De tot això podem sortir, no sé si després de les eleccions del 20 de desembre, abans, dependrà de si Rajoy continua al capdavant d'un govern espanyol o no.
Jo penso que solucions n'hem de trobar, i n'han de trobar perquè una vegada, no recordo qui em deia, que no es pot mai deixar de dir coses. Fins i tot el mateix silenci diu coses, parla. Doncs és el mateix, estem en una situació que només la immobilitat també portarà una conclusió, portarà a un desencís, a una frustració de molta gent, a una agressivitat. Hi ha un moment difícil socialment, no vol dir que això sigui un caos, sinó simplement que hi haurà unes aspiracions que no es compliran, i per tant, d'alguna manera, penso que tots, tant una banda com l'altra, ha de buscar una solució ràpida i no crec que puguem trigar-la gaire. Alguns em diuen que no. Jo aprecio pel meu entorn un cert cansament amb tot això. Un cert ja fart. Ja hi havia una vegada, fa poc, un dia estàvem mirant un reportatge a casa i un jove de la família diu: política, això ja no vull saber-ne res. I va tancar la tele.
A més, el cansament també ve marcat, i per això ens ha semblat oportú apuntar-ho en la introducció del programa, per la corrupció, pel distanciament, per l'immobilisme, que ja no només amb aquest tema, sinó en altres temes, com el bloqueig de les llistes electorals, la democràcia interna dels partits, dona la sensació que també hi ha entre la ciutadania aquest desencís i aquest distanciament amb la classe política.
Això és seguríssim. Els
obstacles... No és que vulgui acumular tots els problemes dia, però ni són,
No, però jo crec que com a mínim aquí a Catalunya el tema del sobiranisme a Catalunya en aquest moment i tot el procés i les dificultats que té el procés per tirar endavant és quelcom que està tan en el dia a dia de les persones que realment hi ha un moment en el qual dius, a veure per quina finestra és que s'obre i respira un aire més net, no? La veritat és que això sí que sembla que s'està instal·lant, i això és perillós, i això és perillós. La veritat és que quan llegeixes els diaris o veus la televisió, veus les declaracions dels polítics de Madrid, sembla que estiguin molt contents de la situació en la qual vivim ara, I estan contents, doncs, perquè el Tribunal Constitucional ja se sabia que des de fa dies que tombarien la declaració del Parlament de Catalunya, i estan contents perquè, d'una forma o una altra, el govern de Catalunya ha tingut que agenollar per demanar que realment el Fla es pagués. I això sembla que sigui la darrera girada de la darrera apretada que fa que realment l'independentisme s'aturi i reculi. S'equivoquen de socarrel. És evident que el govern de Catalunya, per responsabilitat social, ha de fer tot allò que sigui necessari perquè els proveïdors cobrin, perquè els hospitals puguin pagar les nòmines i perquè el país no s'aturi. Quan estem parlant, a més, d'un préstec que fa el govern espanyol, el govern català, per pagar els proveïdors. I un préstec que, teòricament, ja sabem d'on ha sortit aquests calés que després retornen a Catalunya, surten dels mateixos catalans, no? Per tant, si això ho llegim així, cal pensar que des de Catalunya no ho podem veure això com una solució al problema, ni molt menys. Més aviat al contrari, com un enconament del problema. Tot allò que s'entengui com que Catalunya és castigada des de Madrid, no farà res més que alimentar l'esperit independentista. I el desig de marxar d'una societat de comunitats, diguéssim, de comunitats autònomes, que realment estan dient, escolta, jo no l'entenc, no la vull encaixar, perquè, i el que vull és que realment vostè doblegui el genoll i, a més, acati el que seria una norma general que algú ha decidit, els catalans han decidit, de que amb aquestes no hi volen jugar.
És coincideixo totalment, és aquella actitud que tenen algunes vegades des del govern espanyol de vèncer més que convèncer. És aquella sensació de que, en el fons, és anorrear per guanyar. I ara pensava, mentre escoltava, dic, la primera cosa que, quan vaig començar la carrera de graduat social, em va venir un senyor, no me'n recordo, professor, un doctor en dret, i ens va dir, diu, recordin, senyors, diu, és molt millor un mal pacte que un bon judici. És millor sempre arribar a un mal pacte, a un bon judici, diu, perquè el dia menys pensat, aquell que vostè ha vençut li podrà portar un problema d'unes dimensions que vostè no voldria haver-ho fet. Mm-hmm. I és aquella sensació de... A casa ens passa, i a tots els amics. Vull dir, quan vols algú, vols que continuï amb tu, no el vas a vèncer. Vas a convèncer-lo, vas a ajudar-lo, vas a buscar-lo. Doncs, és clar, aquesta sensació és... Cada vegada que fan un gest d'aquest i que vencen 10-0, jo penso que el que fan és allunyar encara més les possibilitats de solució. I alguns voldríem buscar, encara alguns busquem alguna manera de buscar-ho, però...
Sí, perquè vostè, per exemple, s'ha mostrat en alguns moments aquí també crític amb el que està tota la gestió de la llista única de Junts pel Sí, del seu programa electoral...
Exacte,
i del mateix independentisme.
Moltes vegades penso que genera també al·lèrgies, i sobretot des d'on vingui, des d'allò on jo visc, que és a Barberà del Vallès, que és un entorn molt més diferent que, per exemple, quan parlen d'independentisme a Vic o a Ripoll.
A Vic o a Girona o a Ripoll.
Sí. Jo dic perquè són ciutats i viles que conec. Clar, jo en soc... Però, clar, és que quan comences a vèncer 10-0, i vas neorreant l'altre, al final és la sensació de dir, bueno, però és que vostès de debò se'n volen? És que vostès de debò volen, això? Perquè, si em volen, m'han de cuidar. I això que hem fet només amb el Fla, el que hem fet només amb el Fla, és ja... Jo diria que és ja a remenar, ja a apretar l'última trosca de dir, i m'estan donant pagar el meu. Però, clar, tu... has de demostrar que no et gastes ni un duro. És com si la meva filla li dono la setmanada i, escolta, diu no t'ho gastis, t'ho haig de gastar amb això, amb això, amb això. Dic, potser algú...
Per una cervesa, no.
Per una cervesa podries fer-ho, eh? Una cervesa no, és menor, Però, home, una xutxa potser sí, no? Que li pugui deixar.
Sí, alguns petits vicis es poden... Bé, senyors, en tot cas, el tema donaria per molt. Estem a punt d'arribar a 7:45. Avui compartim el mirador de l'actualitat amb el consultor sanitari Ignasi Arbussà i amb el director de beques de la Direcció General d'Universitats, Pere Pardo. Alguna esperança? Perquè això del Fla i altres temes de màxim conflicte forma part, segurament, de la manera com s'ha enredat la situació. És a dir, no és per treure importància, però potser en una negociació des de zero, potser aquests temes s'haurien de deixar de banda, aquests i altres focus de conflicte. No sé si estan d'acord amb això, perquè si no em sembla que no se solucionaria mai res.
Però jo crec que això és un tema, com a mínim, jo crec que haver-ho apuntat ja des de fa més de 2 anys. Aquesta era la via en la qual ja acabaríem entrant. L'ofec econòmic, l'ofec en el qual realment et trobis amb la situació amb la qual en un determinat moment pot ser que siguis incapaç de poder pagar les nòmines als funcionaris, que no puguis pagar els concerts amb els hospitals, que no puguis pagar les farmàcies, que no puguis pagar els altres proveïdors que té la Generalitat. Aquesta era l'arma forta que es preveia que podia passar. Jo la veritat és que pensava que únicament s'utilitzaria aquesta i que s'utilitzaria, a més, amb un entorn més obert amb el qual no únicament fos Catalunya, sinó que fos Catalunya i altres comunitats autònomes amb situació bastant similar a la nostra que es veiessin intervingudes, diguéssim, per insuficiència financera. La veritat és que ni això han tingut, sinó que ho han centrat a Catalunya i, a més, posant-li unes clàusules especials per controlar on es produeix la despesa. I hem de ser conscients, la despesa que genera la creació d'estructures d'estat aquí a Catalunya és ínfima respecte a qualsevol de les altres despeses socials en les quals la Generalitat té compromès el seu pressupost.
Bé, algun comentari més sobre això?
Sí, però ha estat una
mica... d'acord. Hi ha unanimitat, amb aquest tema.
Sí, amb això sí que no...
Bé, senyors...
Però, bueno, tot això que passa, al final, per exemple, només veient avui les enquestes del COE...
Sí, del COE, del Centre d'Estudis d'Opinió.
Del Centre d'Estudis d'Opinió, està clar que potser a la resta de l'estat espanyol l'estratègia del Partit Popular li pot anar molt bé. Però aquí a Catalunya... Em sembla que baixen... La previsió són 5 diputats.
5-6 diputats, o 5 diputats, amb el 12,8% dels vots. Algunes enquestes que també han sortit en les últimes hores amb diferents mitjans de comunicació, a banda d'aquesta del CEO, li donen fins i tot menys al PP
doncs,
a Catalunya.
No les he vistes, però sí. Alguna cosa... La gent tampoc és ruca. Al final, la gent també se n'adona d'aquest enrocament.
Sí, bé, precisament ara volíem comentar aquesta enquesta del Centre d'Estudis d'Opinió que registra a grans trets i simplificant la interpretació un quàdruple empat tècnic entre Esquerra, Democràcia i Llibertat, Ciutadans i el PSC i podríem afegir-hi fins i tot en Comú Podem, o sigui, un empat a 5 entre el 17,9% d'Esquerra i el 14% d'en Comú Podem. El PP quedaria despenjat amb el 12,8%. Hi ha una fragmentació absoluta en el vot a Catalunya i sembla que es pot donar més encara que el 27-S. Estan d'acord amb això?
I de molt difícil lectura, perquè si ja no ho pots comparar amb el resultat de les autonòmiques, de les darreres autonòmiques, tampoc ho podràs comparar amb les anteriors generals a nivell estatal, perquè hi ha partits emergents, hi ha una separació de Convergència amb Unió, per tant es presentaran amb candidatures diferents. Convergència no es presenta tampoc amb les seves sigles, sinó que es presenta amb una nova denominació,
una nova
de
marca
diguéssim. Sí. No? Amb la qual realment serà molt difícil fer una interpretació i una comparació respecte a processos electorals anteriors. Serà en tot cas complexa, l'escenari que ens quedarà, tot i així, com que en aquest cas són les eleccions al Parlament espanyol, el que sí que cal veure és quina força tindrà Catalunya en el Parlament espanyol, les forces aquelles que realment defensen els drets dels catalans. I probablement quedarà bastant equilibrat respecte a el que en aquest moment té.
Clar, quan parlem de defensar els drets dels catalans, evidentment, suposo que vostè es refereix sobretot a les forces d'àmbit català, perquè segurament, sí, segons com ho vegi cadascú, aquí sí, tothom voldrà defensar a la seva manera els drets dels catalans.
Bueno, i aquí defensa els drets dels espanyols, en els quals inclouen els catalans.
Efectivament, per això.
Estic parlant de la defensa dels drets dels catalans.
L'hem entès perfectament, sí.
Jo l'únic que penso que valia la pena potser destacar és i estic fent agosarat, però crec que s'ha de dir, és que de tot això el que està passant, amb les enquestes el que veus és que Esquerra Republicana de Catalunya és de les forces que menys... més fresqueta està. És a dir...
Que menys desgast. I és la que,
no
manté,
desgast,
la que manté la seva marca, més.
Manté la marca,
juntament amb el PP més, i Ciutadans. Però...
Més manté la marca i creix. Eh? I clar, dius... home, no em deixa de cridar l'atenció. Quan tots estan desgastant-se, els veus i dius... Déu-n'hi-do. Passa que, clar, com deia l'Ignasi, és difícil fer una comparativa del que hi havia abans, el que hi ha... comparant les últimes amb aquestes, el context ha canviat moltíssim, hi ha noves forces, hi ha noves maneres de veure les coses, i veurem. Tot i així, no fa esment de la participació. Jo penso que tindrem unes eleccions amb bastant abstenció.
Serà més baixa que les
jo
catalanes?
Jo penso que sí.
Cosa que seria històric,
segur,
també.
Això més baixes que les catalanes, segur.
I quan, això no ha passat mai, perquè sempre les eleccions generals registren una participació més alta, sempre ha estat així, que les catalanes. I, en canvi, aquesta vegada pot ser al revés.
Les darreres catalanes van ser excepcionals.
Sí, sí, van ser
el
76% de participació, sí. Naturalment. Bé, deixem l'enquesta, que, evidentment, els oients poden consultar, però que donen un resultat molt fragmentat, i amb Esquerra Republicana i Ciutadans, també, evidentment, que pugen en una banda i l'altra, i les altres formacions doncs una mica es mantenen o baixen. Senyors, a banda d'aquesta i altres enquestes, que tindrem ocasió de comentar, les enquestes sempre són divertides, però després tenen poc valor, perquè l'autèntica enquesta és la del dia de les eleccions, ja ho sabem. Comentem breument, si els sembla, les dades de l'atur, un context completament diferent i una notícia que hem de dir que és positiva. Ha baixat la desocupació al conjunt de l'Estat de 27.000 persones, xifra rècord en un mes de novembre, que, a més, havia pujat sempre fins fa dos anys. Els tres últims anys ha començat a baixar al novembre l'atur i ara estem en 4 milions d'aturats al conjunt d'Espanya, 4.200.000, més o menys, i 521.000 aturats a Catalunya. El que passa és que són descens petits i encara hi ha un 22% d'aturats al conjunt d'Espanya. És molt.
A mi, perdoni'm, senyor Miranda, però aquesta notícia sempre m'agrada, però no puc deixar de pensar en els 521.000 persones aturades. I em sembla...
Compartim plenament això.
I aquesta és la meva pena, la meva tristesa en aquest aspecte, perquè són 521.000 persones que, clar, en grans xifres tot sembla molt... És bonic, no? Però quan vas a buscar persona a persona, veus drames... I que Espanya tingui encara 4 milions d'aturats... És
terrible.
No saps, no sé què fer, no sé què dir.
Sí,
potser... Perdoni, potser li trec l'optimisme.
No. I tant, li agraïm molt que hagi fet aquesta interpretació, perquè no volíem tampoc pecar d'optimista. Sí que potser, ara que hem començat el temps d'Advent, ens apuntem a l'esperança. Com que l'esperança no vol dir la felicitat total, sinó l'esperança que continuï baixant l'atur, més enllà de qui governi, això és igual. L'important són els 521.000 aturats a Catalunya i els 4.150.000, més o menys, a Espanya.
Realment el canvi de tendència respecte a períodes anteriors jo crec que és important. Eh? Jo crec que això s'ha de tenir en compte i és un canvi de tendència que probablement l'hem de llegir en clau positiva. Sí que em deixa una miqueta més preocupat és la proporció de disminució de les persones en atur a Catalunya respecte a Espanya. Perquè habitualment nosaltres, que som més o menys el 15% de la població espanyola, el 16% de la població espanyola, normalment les xifres positives de disminució de l'atur sempre eren un percentatge superior a la de la població general. Aquest 15% o 16% de participació de la població general a la catalana. No? I curiosament, i això era d'una forma constant en cada una de les informacions que ens aportaven, i resulta que en aquest mes... aquestes dades no són així. És inferior, percentualment és una disminució...
La meitat de la mitjana espanyola, 0,36%, i el conjunt d'Espanya és 0,65%, més o menys, una mica més de la meitat.
Doncs això per mi és una miqueta preocupant, perquè també denota doncs, un cert aplanament, diguéssim, de la capacitat de generar nous llocs de treball aquí a Catalunya.
I creuen vostès que en això influeix? Ara no ho diem per culpar ningú, ni d'una banda ni de l'altra, però influeix la situació política, la situació d'incertesa, en això pot influir? Les inversions econòmiques, la confiança...
Jo crec que hi ha un punt de conjuntural i probablement a la mes de desembre veurem que, en tot cas, aquestes xifres seran molt més importants i, per tant, les podrem comparar més. Sí, i jo crec que diguéssim, la N total és molt petita encara. Els 27.000 en tot l'estat espanyol poden ser 1.000 causes, eh? 1.000 causes que poden haver fet que l'estat espanyol, aquesta disminució, hagi estat de 27.000 contra 1.800... per un únic mes, no? Jo esperaria tenir una tendència més ampla que ens permeti veure si es manté el que fins ara estava, de que Catalunya continuava generant molts més llocs de treball percentualment que el que generava el resto d'Espanya.
Jo penso que sí, eh? Vull dir, difícilment pots valorar-ho així a curta, en un mes difícilment pots valorar això. L'important és que anem generant feines, anem generant treball, i això és important. Possiblement, dintre un mes podrem veure exactament si això que està passant pot afectar o no pot afectar. Tot i que el discurs d'alguns polítics ja sembla catastròfic, que totes les empreses se'n van a Madrid. Bé,
hi ha molts discursos.
Sí, hi ha molts discursos fatalistes ara, que també dius, home, tampoc...
I a més en el sentit del procés català i també en el sentit de la gestió del govern espanyol. Que el govern espanyol, naturalment, presenta això com el seu aval a la seva política. Des de l'oposició es dirà que és clarament insuficient, que la reforma laboral és un desastre. Serà animada la campanya, en tots els sentits. Bé, avui amb el consultor sanitari Ignasi Arbussà i amb el director executiu de beques de la Direcció d'Universitats, Pere Pardo, hem compartit la tertúlia d'actualitat en el Mirador, i ens agradaria, en els minuts pocs que ens queden, comentar breument algun apunt de la situació internacional. Avui hem sabut que els Estats Units enviaran forces especials a l'Iraq, al nord d'aquest país, per combatre Daesh, el mal anomenat estat islàmic. Això què vol dir? Que els Estats Units tornen a l'Iraq quan s'havien retirat? Quina interpretació té això? O forma part de tot el combat internacional contra el terrorisme, d'altra banda també necessari? No sabem si en forma bèl·lica, però necessari en qualsevol cas.
Com sempre, al final, Estats Units acaba traient-nos
les castanyes del foc.
Perdó, anava a fer un silenci. Ja sé que la ràdio no es pot fer silencis, les castanyes del foc. Tot i que no és ni molt menys lo desitjable, arriba un moment que un ha d'emprar els mitjans per evitar que això vagi a més. I al final, el que sempre, tot això, sempre acabo pensant en la vella Europa, que sap, que mai sap acabar d'agafar els papers. Perquè, en el fons, al final, el problema el tindrà també als Estats Units, el tindrà tot el món, però els afectats som Europa, i Europa té aquesta manera de reaccionar tan tèbia. I davant d'un problema d'aquest tipus, al final sembla que Estats Units torna perquè la pressió internacional li demana. Jo me'n recordo fa 3 setmanes el president Obama deia que no hi anirien. Si ara hi van, és que la pressió que està fent el president francès, tots els seus aliats europeus estan forçant perquè ho faci. Tornem al mateix de moltes històries, de moltes Iraq i altres, per exemple, el mateix Bòsnia. Al final va acabar venint el tio Sam.
Senyor Arbussà.
Bueno, la participació de promesa és molt minsa, eh? Estan parlant d'un contingent de 200 militars de forces d'èlit, probablement més destinats a funcions de rereguarda i de formació i ensinistrament, en tot cas, de les forces de l'Iraq, de les forces militars regulars, diguéssim, de l'Iraq, però sí que és veritat que és un cert retorn, no? És en un moment determinat, quan les coses encara no estaven apaivagades, va haver una retirada massiva de les forces militars americanes, que va deixar una situació extremadament complexa, en la qual hi havien atemptats i morts cada dia en el territori d'aquí, i ara, amb aquesta situació del moment en què ens hi trobem, amb un nou, diguéssim, enemic a combatre, doncs han de tornar. I han de tornar ara amb 200, després ja veurem a veure si això s'ampliarà més.
I atenció a aquesta notícia, que també afecta l'amenaça terrorista internacional. L'exèrcit del Camerun ha alliberat 900 hostatges en una operació a la frontera amb Nigèria contra el grup terrorista Boko Haram. El problema és que ha matat un centenar de milicians, segons aquesta mateixa informació. Terrible la notícia. Encara que tingui un aspecte positiu, però és terrible per la situació de confrontació bèl·lica i de manca de miraments que hi ha en algunes zones del món.
És sempre felicitats pels 900 persones que han aconseguit la llibertat. Desgraciadament, 100 persones han perdut la vida. Mai saps, davant de la mort d'un ésser humà, mai saps què pots dir, ni pots alegrar-te, ni pots dir... Però deixes d'estar una mica... Et colpeix.
La situació, per això, al Camerún, el que és d'anada i tornada. O sigui, si diguessis que aquest és un pas definitiu per aconseguir pacificar tot el territori que està en mans de Boko Haram, doncs potser ens teníem que alegrar d'aquesta victòria, però realment no es tracta d'això. Probablement el que tindrem és d'aquí una setmana